Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us parla Pere Joventí Balcells. El govern aprova una despesa màxima de 29 milions d'euros per al 2022, 1.800 milions més que en els darrers comptes. Aquest és el primer pas per aprovar els pressupostos, tot i que el govern cada vegada té més juny el suport de la CUP per tirar-nos endavant. L'executiu està convençut que aprovarà els comptes i avui ha fixat el topall de diners que preveu gastar-se, tenint en compte els ingressos que espera de rebre de cara a l'any vinent. És l'anomenat sostre de despesa no financera. El govern l'ha fixat en més de 29.000 milions d'euros. Però aquesta xifra encara no és definitiva perquè està subjecta, entre d'altres, als increments o reduccions de les transferències de l'Estat i a les modificacions en els ingressos tributaris. A més, els copaires, el partit preferent amb el que Pere Aragonès vol aprovar els comptes, cada vegada es mostra més reticent a donar suport a aquests comptes. I avui també hem sabut que el govern confirma que l'oci nocturn a Catalunya obrirà aquest divendres amb un aforament del 70%, ho ha dit la portaveu del govern, Patricia Plaja.
La reobertura de l'oci nocturn serà el proper 8 d'octubre i les persones que hi vulguin accedir hauran d'acreditar amb el certificat Covid que tenen la pauta completa de vacunació o disposar d'una prova diagnòstica negativa.
La reobertura arriba després de dies en què els botellots nocturns han agrupat milers de persones als carrers de les ciutats catalanes amb alguns incidents destacables. La mesura necessita ara l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Joaquim Boada, secretari general de FECASARM, ha celebrat la decisió en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, però ha explicat que la situació al sector és del tot crítica després de més de 19 mesos tancats i alerten que si torna a tombar la reobertura serà letal pel sector.
I ens hauran a trobar divendres al migdia amb que el Tribunal Superior no ha ratificat la reobertura i els empresaris amb les neveres plenes i els treballadors dels ERTOs que no puguin desenvolupar l'activitat perquè la Generalitat no té pla B com avui ens ha reconegut, no? La qual cosa trobem bastant trist i lamentable, la veritat.
Bodas també ha afegit que fins al 31 de desembre no es podrà fer una radiografia de com ha quedat de malmès el sector. I quarta jornada de vaga a Renfe. La companyia ha informat que l'incompliment dels serveis mínims per part dels maquinistes ha provocat que fins a les 12 del migdia només hagi pogut oferir un 50% de les trajectes previstos, el que suposa que s'han cancel·lat 173 trens. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha explicat que Pere Aragonès ha enviat una carta a Pedro Sánchez per exigir que se solucioni la vaga de Rodalies i els problemes estructurals que té el servei ferroviari a Catalunya. I PSOE i Podem han arribat a un acord aquest migdia sobre els pressupostos generals de l'Estat i la llei de l'habitatge. Entre altres mesures, el govern espanyol planteja augmentar un 2% als sous dels funcionaris del 2022. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha anunciat que els pressupostos generals per 2022 inclouen una ajuda per pagar el lloguer de 250 euros al mes per als joves d'entre 18 i 35 anys. Podran accedir a aquest bo jove d'habitatge aquells joves que tinguin uns ingressos anuals inferiors a 23.000 euros i l'ajuda serà per als pròxims 2 anys. I en cultura, el buen patrón del director Fernando León Aranoa és la pel·lícula escollida per representar Espanya el 24 de març de l'any vinent a la gala dels Òscar. Ho farà en la categoria de millor film internacional. Aquesta serà la segona ocasió que tindrà el director madrileny per fer-se amb un Òscar. I un agent de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra mort aquest dimarts mentre feia unes maniobres de formació en espeleologia al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, al terme municipal de Matadepera, al Vallès Occidental. Segons ha confirmat el cos, l'home s'ha precipitat des d'una alçada de 30 metres, una caiguda que l'ha deixat inconscient. Tot i els esforços que han fet tot el personal del sistema d'emergències mèdiques, que s'ha passat fins al joc, no ha sigut possible salvar-li la vida. I ara els esports amb Pau Massip.
Aquesta nit arrenca la Champions femenina. El Barça s'enfrontarà a l'Arsenal, que a priori és el rival més fort del seu grup. Les angleses arriben amb els mateixos números que les blaugranes. Tots dos equips lideren la classificació de la competició domèstica sense haver perdut cap partit. El Barça recupera Sandra Paños a la porteria després d'haver rebut l'alta mèdica. També tornen a l'equip Jennifer Hermoso, Leila Ouajabi i Andrea Pereira. El tècnic Jonathan Giraldez ha assegurat que la clau per guanyar el partit és defensar bé els contraatacs i la lateral Marta Torrejón sap que són un equip ambiciós i que s'han de centrar en el present.
Una de les coses bones que té aquest equip és que és molt ambiciós i sabem que al futbol tant les victòries com les derrotes han de passar ràpid, s'han de superar ràpid perquè l'endemà i tot seguit tenim un altre partit. Per tant, ens hem de quedar amb el passat, ens hem de quedar amb el que ve ara.
Les blaugranes volen tornar a fer la gesta d'aconseguir la Copa d'Europa per segon any consecutiu. En bàsquet, la penya perd entre una i dues setmanes a Derek Willis. Les proves mèdiques realitzades al jugador han confirmat que pateix un esquinç de grau 2 al turmell esquerre. El jugador es va lesionar en l'últim partit dels badalonins que van disputar diumenge a la pista del Gran Canària. El pivot nord-americà s'afegeix a les baixes dels bases Ferran Bassas i Artur Zàgars. I en bàsquet, totes les mirades apunten al Gran Teatre del Liceu, on d'aquí una hora Pau Gasol anunciarà el seu futur. La previsió és que el de Sant Boi expliqui si continua jugant o es retira definitivament. Fa uns dies, en un acte de la seva fundació, el mateix Gasol va reconèixer que hi havia dies que se sentia llest per seguir jugant i altres en què no ho veia clar i estava decidit a plegar.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Són les 4 i 7 minuts, obrim aquí la segona hora del Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Quin dia tan coral, no? Des d'un punt de vista informatiu, quantes històries, quants punts de referència hem hagut de fer dins la nostra tertúlia. Marta Pascal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Hem parlat de tot. Hem parlat des de la caiguda ahir del WhatsApp, que no sé si va patir molt, Marta Pascal, perquè no rebia els WhatsApps.
A veure, hi ha una part que dius, ai, ara què? Però després t'acostumes ràpidament en aquella tranquil·litat, no?
Que bé, eh?
Sí.
Que
sí,
bé,
sí,
eh? El sí. Silenci. Que a vegades està molt bé, no?
Bueno, el silenci a vegades et persegueix, no? Perquè jo sempre explico que a vegades, per exemple, quan tu fas una intervenció pública, no? Com, doncs, no sé, on sigui, dius, a veure, un moment, ara paro un moment, i hi ha gent que s'incomodi, ai, que no sap què dir. I a vegades el silenci diu moltes coses, no? Per tant, benvingut.
El silenci a vegades és un senyal també d'intel·ligència, no? De quan un diu, és millor fer una passa enrere, tanca la boca, marxar i deixar que els altres continuïn parlant, que ja arribarà el dia que parli jo, no?
Sí, veure-les venir, agafar una mica de distància, a vegades quan les coses van molt ràpid i t'has trobat amb circumstàncies molt intenses, doncs val la pena, no?, la perspectiva. Però en general, a nivell de societat, com que anem tot el dia tan amunt i avall, si tu ho penses bé, el silenci té pocs espais. I, en canvi, crec que és un exercici, diguem-ne, que recomanaria a tothom. A mi me'l van recomanar una vegada i vaig pensar, potser no n'hi ha per tant. I t'he de dir que des que el practico les coses van una mica millor.
Vostè ha estat en silenci, efectivament, durant força temps. Ara, de mica en mica, diguem que comença a parlar una mica i se la comença a escoltar, no? Hi ha allà un rumor de fons molt interessant,
sí,
no?
Sí, és a dir, jo he tingut diverses fases, diguem-ne, en la meva vida política. Hi ha un moment molt intens, no?, l'any 2007, 2017, 2018, i un cop deixo de tenir una responsabilitat de partit i passo només a tenir la responsabilitat que tenia al Senat, vaig, diguem-ne, anar rebaixant la meva veu pública, senzillament, doncs jo era un càrrec electe, però en el moment en què m'adono que no estava còmode, no?, en les files del meu anterior partit, etcètera, doncs jo poso un punt i a part i dic, escolta, crec que he de ser molt honesta, no? I recordo gent que em deia, però què faràs, no?, deixar un càrrec públic, però si molta gent el voldria, no? Jo dic, jo no puc voler un càrrec públic quan represento una formació política de qui jo ja discrepo massa, no? I per tant crec que s'ha de ser molt honest. I vaig prendre la decisió de no parlar del passat, i per tant només he anat parlant sempre del que jo crec, del que veig, vaig escriure un llibre, per tant no és allò de dir faig un fil de tuits, sinó que faig una reflexió profunda, o per exemple ara que fa poc que he entregat la meva tesi doctoral, que estic pendent de defensar-la, sobre l'impacte del món digital en la política i repassant concretament els fets de la tardor del 2017. Bueno, aquí hi ha moltes coses i fas un exercici, diguem-ne, doncs de posar-te per sobre, no? De fer-hi un enfoc acadèmic i d'intentar explicar el que va passar sense caure en coses concretes que a vegades a nivell personal es poden donar, perquè al final la política les fem les persones, no? Però de veritat que l'exercici a vegades de parar i posar-hi distància és positiu a la vida.
Anant a la temàtica de la seva tesi doctoral, el problema, un dels problemes que té la política en aquests moments és que potser no s'escriu massa a nivell de tuit.
A veure...
Vagi en compte amb el micro, perquè l'està tocant i
perdó.
És un xiu-xiu continu. Que és... Digui.
La dinàmica del Twitter, de les xarxes socials, en general et generen immediatesa, et generen resposta contra resposta i, per tant, penalitzen una mica aquells perfils més reflexius, no? Bueno, la societat ens va així, el món va així i aquest és el nostre món. Però jo crec que no està renyida la reflexió amb el món de la immediatesa si un és molt honest amb ell mateix i amb el projecte que representa, no? Llavors, segurament, durant aquell 2017, la immediatesa ens passa factura. La gestió del temps també, recordeu que es va parlar dels 18 mesos i, per tant, allò era una mica de posar-se la soga al coll. I, en canvi, ara, en l'actualitat, si us hi fixeu, doncs ningú està parlant del quan, és a dir, sents les grans proclames, no? Per exemple, sentia aquest cap de setmana que es commemorava el 3 d'octubre, doncs, per exemple, la presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, que parlava de la unilateralitat i, escolta, ja hi som, i tornem i tal, però tampoc hi ha més concrecions, perquè crec que ells també s'adonen que no poden concretar més. I jo penso que aquí la ciutadania també en treu conclusions, perquè tu pots estar, diguem-ne, pregonant la unilateralitat i un canvi de règim i una nova situació per ja, però si no ho concretes, la gent se n'adona, no? I crec que comencem a estar en aquest punt.
Detecta un cert cansament? Ho dic perquè, efectivament, més enllà de que hi hagi persones que, lògicament, són independentistes, o el que vulguin ser, faltaria més, sí que veiem que les enquestes estan reflectint, diríem, mapes nous, no? És a dir, l'altre dia llegia una enquesta de La Vanguardia que pràcticament el 80% de la població es manifestava a favor de la taula de diàleg amb el govern espanyol. Això inclou també molts independentistes que probablement fa un temps haurien dit que no, això, no?
Jo detecto cansament. Jo crec que és un tema no tant del món independentista, sinó en general, a nivell de societat. I crec que no és només la pandèmia, eh? Crec que hi ha hagut aquí temes més de fons relacionats, bueno, doncs amb les crisis que hem viscut, amb situacions complicades, i això es nota. Però també detecto que els matisos s'obren pas i, per tant, tens gent que et diu, escolta, doncs, sí, això s'ha d'acabar resolent votant, potser no sobre la independència, però en tot cas votant sí, no? O fent un exercici, no?, de vot. Bueno, tot això, fins ara, semblava que tot eren compartiments estants, no? O sí o no, un bloc, l'altre bloc. I crec que aquí és on hi ha una mica el camí per entrar en una nova fase que crec que el país necessita, amb aquesta vocació de pensar una mica amb tots, no? I és el que crec que el govern de la Generalitat ara mateix no està fent. És a dir, el govern de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana està treballant estrictament pel bloc independentista i s'està deixant en un costat doncs tanta i tanta gent que avaluen el seu dia a dia, no només per si estem en un projecte independentista o no, sinó que, bueno, per unes necessitats reals, a nivell, doncs, no sé, doncs, de món educatiu, de món sanitari, d'infraestructures i de tantes i tantes coses. Llavors, crec que el repte és aquest, no? Governar per tothom i fer aquesta mirada cap a futur, que ara mateix jo no detecto.
Vostè va marxant el seu dia del PDeCAT i ara és la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya. Quines són les diferències fonamentals entre un i l'altre?
Mira, nosaltres no, com a partit ens definim com un partit catalanista, nacionalista. Per tant, evolucionem respecte a aquest debat de si ets independentista o no ets independentista i, per tant, volem ser un punt de trobada de gent que és independentista i gent que no ho és, però posem sobre la taula la necessitat de la gestió del dia a dia. Segurament, ideològicament, no hi ha tantes diferències. Des del punt de vista nacional, doncs nosaltres fèiem aquest plantejament de mirada endavant. Jo ho dic sense embuts. Nosaltres no vam anar a la commemoració dels actes de l'1 d'octubre. I jo l'1 d'octubre vaig anar a votar. Però és que crec que no hi ha manera de recosir aquesta societat si seguim mirant enrere, no? Llavors, bàsicament, la diferència o el que realment ha marcat la dinàmica del PNC és aquesta mirada de futur i també ser un punt de trobada també de la societat civil, perquè nosaltres naixem d'una iniciativa que és el País de Demà, que és una iniciativa que el que intenta és aportar professionals i gent de fora de la política en un projecte nou. I per tant vam dir, escolta, plantem una llavor, nosaltres hem sabut des del primer moment que això sols no ho podíem fer, però siguem un punt de referència per tota aquella gent que diu, escolta, els partits que hi ha hagut fins ara no em serveixen, però no vull renunciar a la política com a forma, no?, de canviar les coses, perquè malgrat tots els malgrats, per mi la política segueix sent la millor fórmula per canviar algunes de les situacions que tenim, que no són clarament ni justes ni positives.
El seu discurs s'assembla força a discursos d'altres persones que han muntat també altres partits polítics, tots ells considerats d'alguna manera hereus de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya, no? Mm. Ara, l'altre dia deia vostè en aquest programa que en no massa temps assistiríem a grans anuncis, tindríem, si la cosa anava bé, grans realitats, no? Diríem que s'està configurant una nova alternativa en aquesta línia que vindria a convertir-se a l'hereva de Convergència.
A veure, jo crec que s'està, diguem-ne, hi ha una necessitat social o hi ha un gruix de gent que se sent orfe, doncs, d'una proposta política que miri a futur, i que aquesta és la vocació que hi ha. A partir d'aquí, com sabeu, les coses s'han de fer fent-les, no dient-les, i per tant ara estem en aquesta fase del fer, tant de bo siguem capaços de configurar aquest punt de trobada. Això no és senzill, la política a vegades és complexa, no?, en molts àmbits, però crec que val la pena fer-ho perquè la societat ho necessita. També és cert que hi ha moltes organitzacions, no estrictament partits polítics, que estan treballant en aquesta línia, think tanks, diguem-ne, grups de reflexió, etcètera, etcètera, que és important que hi sigui, i després, evidentment, ara mateix en el Parlament de Catalunya, doncs no hi ha cap partit polític que defensi, doncs, per exemple, una relació bilateral amb l'Estat, un concert econòmic, un retorn a l'Estatut del 2006, que és el que després ens van retallar i que ens assegurava un blindatge competencial que jo crec que no ens podem permetre no disposar-ne, i per tant crec que això és el que s'ha de configurar. I deixar aquests debats que hem tingut fins ara com el que són, debats, però que en el dia a dia no ens solucionen massa res. El que estem visquent en els últims dies, no?, el tema doncs, del president Puigdemont, de la justícia italiana, de la justícia espanyola, etcètera, etcètera. Clar, tot això configura encara una mirada sobre el passat en un tema que no s'ha resolt, perquè la situació del president Puigdemont no s'ha resolt i s'ha de resoldre, però, per exemple, jo vaig valorar molt positivament el tema dels indults, perquè crec que és un pas endavant per normalitzar una situació molt complicada, que afectava persones concretes, les seves famílies, etcètera, etcètera, i que feia impossible una resolució política de la situació actual.
Clar. En qualsevol cas, si mirem cap endavant, segurament un té la sensació d'un cert retorn al passat, no? Li explico el perquè dic això. Veient el congrés del cap de setmana del Partit Popular i escoltant el senyor Pablo Casado sobre com s'ha d'actuar pel que fa a Catalunya, d'alguna manera sembla que el Partit Popular recupera la seva estratègia, que ja coneixem tots, no?, a l'hora de parlar de quina ha de ser la tasca del govern espanyol envers Catalunya. Què li sembla que pot provocar aquest tipus d'actituds per part dels populars?
A veure, aquesta és una actitud que, com molt bé deies, ja coneixem, i malauradament sabem que la part més jacobina del PSOE, vale?, i el Partit Popular, quan han practicat la bandera de l'anticatalanisme, això a determinats llocs d'Espanya els hi dona vots. I, per tant, aquesta és una, diguem-ne, una dificultat afegida que jo crec que contribueix a tensionar. Però també us diré una cosa, jo quan sento doncs ho tornarem a fer, la CUP només practicant la unilateralitat, o algunes formacions polítiques defensant que tampoc poden renunciar, no?, doncs, a les decisions unilaterals, home, penso, pues no anem enlloc, no ho estic comparant, o sí, estic posant sobre la taula que són elements que jo crec que generen una distorsió en aquest camí, no?, cap a recuperar una certa confiança, cap a aquest reconeixement diferenciat que nosaltres reclamem, perquè, diguem-ne, més enllà del debat independència sí, independència no, hi ha un gruix de gent que el que defensem és que aquest és un país, que és una nació, que pot tenir dret a decidir el seu futur i que té tot el dret del món a defensar determinades, diguem-ne, determinats aspectes, doncs la llengua, un codi civil propi, una situació concreta pròpia, bueno, doncs en el sí, ara mateix, d'un estat espanyol, perquè això és el que tenim, no renunciant a res, però, per exemple, amb una vocació doncs, d'exercir aquesta presència com a nació a nivell internacional. Això ho està fent, per exemple, Euskadi. Penseu que, per exemple, les oficines del govern basc a Brussel·les o als Estats Units o qualsevol país d'Europa són oficines potentíssimes a favor dels interessos de les empreses basques, de persones doncs, disposades a tirar endavant projectes, etc, etc. Quan jo em pregunto si les oficines del govern català a la resta del món es dediquen a això o es dediquen només a apuntalar un determinat missatge vinculat, no?, amb l'1 d'octubre, etc, etc, em temo que aquesta segona derivada hi és molt present. Jo crec que hauríem d'anar pel primer.
En qualsevol cas, a una banda estan uns, a l'altra estan uns altres, però al centre el que estan veient són les converses entre el govern espanyol i el govern de Catalunya. Imagino que, escoltant-la, ho deu veure amb bons ulls, això.
Jo ho veig amb bons ulls. Crec que Pedro Sánchez té, diguem-ne, sobre la taula la necessitat de passar de les paraules als fets. És a dir, no val només venir aquí, fer una, diguem-ne, conferència
gestos,
del reencuentro,
no?
I gestos i dir, etcètera, etcètera, i després la veritat que no hi hagi aspectes concrets, vull dir, això, diguem-ne, crec que ho veiem tots, però per altra banda, Pere Aragonès té un problema profund quan sap que una part del seu govern discrepa tant de la taula de diàleg, doncs que, bueno, ja ho veieu, ells diuen que els van vetar, però en tot cas tu veus la delegació espanyola formada per uns ministres i un president del govern i veus la delegació catalana doncs, amb menys efectius, encara que hi és el president de la Generalitat, i que una part d'aquell govern no hi és. I a mi això em va preocupar perquè crec que la taula de diàleg és l'espai que ens ha de permetre normalitzar les relacions entre els dos governs, que és una relació bilateral que ens interessa tenir, perquè crec que el país, en molts àmbits, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit empresarial, en l'àmbit social, cultural, educatiu, universitari, sanitari, el que vulgueu, necessita, i perquè crec que és un exemple, és un missatge a tota aquesta gent que desconfia tant de la política, perquè en el fons amb els fets els hem portat una mica que hi desconfiïn. Diu, escolta, diu, segur que no es posaran d'acord. Llavors jo un espai com la taula de diàleg també el reivindico en aquest sentit. No només per recuperar confiances i per buscar solucions, sinó per normalitzar allò que ha de ser ben normal, que és que el govern català i el govern espanyol parlin.
En qualsevol cas, al damunt la taula tenim una situació molt complicada. Veient els diferents interessos, veient les diferents històries, tenim la situació del president Puigdemont. Efectivament, al damunt la taula, amb tot el que avui ha passat, en parlàvem abans, no?, la seva arribada a Brussel·les d'una banda, el que ha estat el comunicat del Tribunal Constitucional insistint i avalant per unanimitat la vigència de les ordres de detenció nacionals, internacionals, etc. Com s'arregla tot això? Què és el que hauria de passar, Marta?
A veure, jo crec que és important que la gent que està a l'exili pugui tornar a casa. Jo això ho he defensat sempre com a solució. Ara tampoc, el que no pot ser és que la gent que està a l'exili segueixi dient que ells ho tornaran a fer tot igual, perquè llavors tu estàs donant un missatge que és absolutament contradictori amb la recerca de solucions. Crec que la justícia europea i les justícies europees, per tant, dels estats membres, no?, Alemanya, Bèlgica, ara Itàlia, han dit molt clarament quin tipus d'interpretació fan, no?, sobre el model de les euroordres, on, per cert, comentari, i això donaria per un altre dia, aquí hi ha un debat a fons que el Parlament Europeu ha de fer, no?, sobre aquest àmbit, però en tot cas crec que el missatge està molt clar de quina lectura fan, que és una lectura doncs, molt oberta respecte al respectar els drets, no?, doncs, de la persona afectada, en aquest cas el president Puigdemont o la Clara Ponsatí i en Toni Comín. En canvi, la justícia espanyola, doncs, això que fa és que s'està trinxerant, no?, en una determinada interpretació de les sentències del Tribunal Suprem i per tant és allò de que sembla que sigui una mica l'ajuste de cuentas, no? I evidentment això no és positiu. Dic això, com puc dir-te, doncs el Tribunal de Cuentas i moltes altres coses. Ara, esclar, a l'altra banda segueixes tenint algú que diu és que ho tornarem a fer, no? Llavors, jo reclamo aquesta capacitat de posar-nos, diguem-ne, una mica per sobre d'aquestes coses i intentar dir, escolta, anem a buscar solucions. Crec que fins que el president Puigdemont no pugui tornar a casa, això serà molt complicat, però jo també li demanaria a ell, no?, doncs que, bueno, intenti també posar-se a la pell de l'altre, no?, perquè si no és molt complicat.
O sigui, que el que falta és empatia política en general.
Jo crec que estem en un moment en què la societat necessita molta empatia per part de tots i que la política n'ha de ser un exemple i ara no n'és. Sincerament ho penso. Això és molt complicat, és molt fàcil de dir i molt complicat de fer, però és que jo sempre he pensat que la política és part de la ha de ser part de la solució i no part del problema, i en els darrers 5 anys em temo que tots plegats hem set més part del problema que no pas de la solució, i això no ens ho podem permetre, perquè al final, l'altre dia llegia unes dades, diu, la gent jove no li interessa la política, no és cert, la gent jove busca espais de socialització política diferents dels tradicionals, Però, per exemple, el 9 de novembre va votar poca gent jove, l'1 d'octubre va votar poca gent jove, i en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya no va ser precisament el grup de gent jove el que... Per tant, això et fa pensar alguna cosa més. Però quan parles, no?, amb gent de qualsevol edat, el fil conductor és amb els polítics no ens en sortirem. Jo penso que això com a societat no ens convé. I, per tant, aquí hi ha d'haver una anàlisi de fons de la política, d'on és i què s'espera d'ella, i la necessitat que gent també de fora de la política, professionals, etc, se sentin interpel·lats, no?, per prendre responsabilitats públiques i per dir, escolta, pues, sí, jo passo un temps de la meva vida doncs, ajudant en el bé comú a través de la política, després me'n torno a sortir, o que la gent que es posa a fer política a través d'una joventut o a través d'un partit, també se'ls valori que aquesta és una feina que cal fer perquè les organitzacions polítiques ben portades i ben endreçades ajuden, no?, a la configuració d'opinions, d'estats d'opinió, de tipus de lideratges, etc, etc.
El que passa és que, efectivament, estem en el moment que estem. És a dir, que això seria magnífic si poguéssim fer un rècit i féssim que totes les organitzacions polítiques anessin a la mateixa direcció i en el mateix moment. Però, clar, si ho fa una i la resta no ho fan, d'alguna manera, tornem a aquell punt que parlàvem abans de la política del Twitter, no? És a dir, de que un envia un missatge i, evidentment, aquest missatge és contraprogramat de manera immediata, fins i tot a vegades de manera contradictòria en funció de qui en parla del mateix,
sí,
no?
Això es veu molt, per exemple, si seguiu les sessions de control al govern, per exemple, a nivell de Congrés dels Diputats, o, per exemple, a nivell del Parlament de Catalunya, i feu una comparativa amb altres anys, veureu que ara tot és molt crispat, uns criden, els altres s'aplaudeixen, i dius, però això com pot ser, no? Cadascú es porta a la seva parròquia, i a vegades aquesta crispació amb determinats temes que tu notes en l'hemicicle, el notes molt diferent al carrer, perquè al carrer la gent el que està és emprenyada. Per exemple, el tema del preu de la llum. De veritat que no poden fer res més per resoldre el tema del preu de la llum, més avillà de saber que cada dia els mitjans de comunicació ens dieu avui torna a ser el dia més car de la història, i demà, i passat demà, etc, etc. No? Quan tu segueixes la sessió de control al govern, i ja espero que el primer grup de l'oposició li preguntin al president del govern sobre els preus de la llum, comença parlant sobre els preus de la llum i acaba parlant del president Puigdemont, del jutge tal, i del no sé... Escolti, facin el favor, no? Llavors, clar, això, quan ho tens posat a dintre el Parlament i a fora el que notes és, disculpeu, l'emprenyament general de la ciutadania, bueno, et dona una senyal, un, de desafecció, és a dir, escolta, ja, això no s'arregla de cap manera, però també és un incentiu pels partits, és a dir, aquí dintre és la nostra llepressió, els nostres temes, i anem fent, no? I crec que aquí la ciutadania... No, aquesta no ens la pot deixar passar. A la gent que diguem-ne, que ens agrada la política, o la gent que ara estan en primera línia en un càrrec institucional, aquesta no es pot deixar passar, per responsabilitat, eh?
Troba a faltar la primera línia?
Mira, jo crec que... He passat una etapa molt intensa, amb situacions personals, diguem-ne, doncs, complicades, no? Perquè en política, diguem-ne, dir la veritat... No és senzill, perquè el sistema a vegades t'embolcalla perquè no la diguis, no? Llavors, jo que sempre he intentat dir les coses pel seu nom, bueno, doncs això a vegades es paga car, com sabeu. Per altra banda, jo sempre he dit que aquesta és una professió que m'ha agradat molt, que m'ho he passat molt bé, que l'he fet perquè he tingut la sort de poder-me-la triar i que, per tant, em sento molt privilegiada. Crec que és bo que ara hi hagi gent, no?, en primera línia, amb responsabilitats, que també s'adonin, recordo unes declaracions de l'alcaldessa Colau, que deia, bueno, és que, esclar, quan estàs al govern, oh, sí, senyora, és a dir, és que és molt fàcil des d'una manifestació cridar ta-ta-ta, però quan tu tens responsabilitat dius, bueno, doncs, escolta, el marc legal és aquest, podem fer això, podem fer allò, això no és tan fàcil de canviar-ho, necessitem consensos, ens hem de posar d'acord gent molt diferent. Per tant, jo crec que la gent que ens agrada la política sempre tenim la xispa aquesta, no?, des de sempre hi tornaries. Però ara estic en un moment, doncs, bonic des del punt de vista professional, tant pel que estic fent a la universitat com pel que estic fent a través d'un observatori de nous lideratges, i molt convençuda que l'espai que jo represento, no?, que és aquest catalanisme polític, doncs té uns deures de futur, i que tenim molta feina, i que aquesta feina l'hem de fer molts, no? I per tant, jo modestament en puc fer una i molts d'altres.
És interessantíssim això de l'Observatori Nous Lideratges. Li volia comentar el tema perquè realment com han de ser els nous lideratges?
Clar, segurament és un lideratge, diguem-ne, molt més empàtic, que vol escoltar, que és valent a l'hora d'explicar la veritat del que hi ha i del que no hi ha, i això no és només a la política, sinó que ho podem trobar doncs, en el món de l'empresa, en el món digital, en el món cultural. Fixeu-vos una cosa, en els propers 5 anys es destruiran molts llocs de treball perquè deixarem de ser útils les persones perquè algunes màquines ens faran la feina. però també es crearan nous llocs de treball, perquè hi ha una cosa que tenim els humans, no?, que és el nostre tresor, diguem-ne, que és l'enteniment i que és el cor, i que, per tant, això és el que dona sentit en algunes feines que sense persones, doncs, les màquines poden dir missa, no? Clar, no sé fins a quin punt estem preparats per això. Llavors, gent que ens digui la veritat, com es pot fer un plantejament molt més humà per aprofitar tota aquesta tecnologia, el canvi digital, com podem fer que en aquesta situació tan complexa pel que fa al canvi climàtic, doncs sapiguem aprofitar-ho com a una oportunitat. És a dir, hi ha tot un seguit de coses que necessitem les persones al capdavant per fer aquesta transició més fàcil. Llavors, el que intentem nosaltres en aquest observatori és fer aflorar tota aquesta gent de menys de 40 anys, 40, 45, no? Que tenen idees, que veuen a venir el futur, que tenen ganes de dir les coses pel seu nom, i definim una mica quins són els seus perfils, i intentem una cosa que també és important, que és que es trobin, que parlin, perquè a vegades això per generació espontània no passa. I per tant és un projecte preciós, la veritat és que ho estic passant molt bé.
A mi m'agrada molt això que diu gent disposada a explicar la veritat. Quantes veritats hi ha? És a dir, perquè tothom creu que diu la veritat, no?
Bueno, en política tots els projectes són legítims sempre i quan respectin l'adversari, no? Sí, el senyor Casado creu que té la veritat, i el senyor Pedro Sánchez creu que té la veritat, i el senyor Puigdemont també.
I vostè?
I evidentment jo, no? Al final, crec que la veritat se circumscriu en fer realment una diagnosi del que tenim i sobretot ser capaç de dir exactament allò que podem fer i allò que no podem fer. I a vegades, per exemple, la sostenibilitat de les pensions. Tots sabem que la sostenibilitat de les pensions és complexa i que segurament requereix d'uns esforços que potser alguns polítics que ara estan en l'exercici de les seves responsabilitats no volen assumir. O, per exemple, a l'hora de pagar, diguem-ne, doncs, el sector públic, per tant, els treballadors, els funcionaris del sector públic i el personal laboral, etc, etc, potser ens hem de dir que si seguim d'aquesta manera, això al final acabarà col·lapsant i no ho podrem sostenir. O parlant del procés, hi havia un moment que alguns, entre ells jo, dèiem: bueno, és que si demà hem de declarar la independència i dissabte no ens ha de reconèixer ningú, potser millor que convoquem eleccions i diguem a la gent: nois, és que si convoquem la independència, si, diguem-ne, declarem la independència, doncs això no s'acabarà complint. I gent et deia: és que això és ser un traïdor, no, això és ser honest i dir la veritat, no? Jo no discuteixo que aquella persona tingués moltes ganes de declarar la independència, però crec que qui està al capdavant de qualsevol projecte, i evidentment d'un país, té la responsabilitat de dir la veritat de com són les coses. I això és el que crec que acaba situant la diferència entre el bon polític i el polític normalet, diguem-ne.
Vostè, com va marxar, es va quedar una mica tranquil·la, no? Aquesta és, com a mínim, la sensació que algú ens veu endur des de fora.
A veure, no és un tema de tranquil·litat. És, jo sempre he tingut, com que tinc vocació per això, la sensació de que tot el que depengués de mi, diguem-ne, havies de ser fet des del màxim rigor i des de la màxima honestedat, no? Llavors, jo ho he dit sempre, jo he estat aquí perquè he volgut estar i, diguem-ne, no m'ha forçat ningú, i això la vida és important. A vegades has de fer feines que no t'agraden, i a mi aquesta m'ha agradat molt, no? Però a partir d'aquí, crec que la vida tot són fases, no? I que de política se'n pot fer moltes maneres. Jo segueixo pensant que els partits, hi ha hagut molt de dubte, no? O sigui, no, ara tot seran plataformes i els partits no. Jo els reivindico, els partits. El que passa és que els partits tenen unes inèrcies i unes dinàmiques internes, doncs, que a vegades s'ha de vigilar, perquè si no s'acaben menjant, no?, determinats lideratges, o s'acaben menjant determinades idees. Bueno, pues resolem-ho. Llavors, crec que hi ha un moment per cada cosa a la vida, i aquest ha estat el meu cas, però que hi ha moltes maneres d'ajudar. Per tant, m'ho vaig passar molt bé, vaig passar moments complicats, i ara estic en un moment, doncs, també interessant des d'un punt de vista professional i també amb ganes de dir-hi la meva, no? Perquè crec que també és important.
Sempre pot fer un podcast, com el president Mas.
Sí, vaig veure que el president Mas, ell me n'havia parlat d'aquesta iniciativa, jo crec que és interessant. Espero que es decideixi a donar veu a perfils i edats molt diferents, que crec que això és bo, perquè estem en un moment que el contacte, diguem-ne, intergeneracional i fins i tot home-dona i gent que han viscut la política de maneres diferents o gent que mai es pensarien que viurien la política i que potser els interpel·la, crec que se'ls ha de donar veu.
Això és interessant, perquè d'alguna manera és un resum del que també alguns tenim la sensació que ha passat en aquest país durant els últims anys, no? Vull dir que si un formava part d'una determinada línia ideològica, anava allà on alimentaven aquesta línia ideològica. Això que vostè reclama en política, podríem estirar-ho perfectament al que ha estat la informació en aquest país, no?
Sí, aquest fenomen de la polarització, que és un fenomen que es deriva, no?, de les xarxes socials i d'aquest món tan superràpid, no?, en el que vivim, porta precisament que tu t'acabis sentint còmode respecte a unes idees i que no tinguis incentius a sortir-ne, a voler-ne conèixer d'altres i, imagina't, a voler-les contrastar, no? Llavors, exercicis com aquest crec que ajuden, si són ben plantejats i si són, diguem-ne, ambiciosos en el plantejament, a posar en comú gent que a priori poden tenir opinions molt diverses o molt iguals.
Clar. Tenim un filòsof tots els dijous aquí al programa, que es diu Antoni Fornés. Li ben asseguro que si una tarda té una estona per escoltar-s'ho, s'ho passarà molt bé, que diu sempre una cosa, i és molt interessant, no? Diu, quan parles, no pren res. És només quan escoltes que l'altre et pot sorprendre amb un comentari, però clar, l'has d'escoltar, no has d'esperar que calli per dir la teva, no? Potser és això el que ens cal a tots, no? Polítics, sí. Periodistes...
En els darrers 5 anys ja ens hem escoltat poc, perquè hem posat algunes etiquetes que feien, no?, que no... Jo explico una cosa en el llibre que vaig publicar fa un parell d'anys. Quan jo vaig arribar al Parlament de Catalunya el 2013, grup parlamentari de Convergència i Unió, jo hi anava com a Convergència Democràtica, presidenta de les joventuts del partit en aquell moment, i em va tocar, doncs, estar al galliner, és a dir, la part de dalt, no?, doncs de l'hemicicle. I allà fèiem, diguem-ne, doncs jo estava al costat d'uns diputats del PP, perquè en aquell moment el PP tenia 11 diputats, i estaven allà. Imagineu-vos com ha canviat tot, no? I en algun moment el president del nostre grup parlamentari ens deia que, bueno, que amb aquests ni aigua, no? Escolti, jo en el Parlament vull poder parlar amb tothom, i vull poder discrepar a tothom, i vull poder entendre'm amb tothom. Evidentment, si ens faltem al respecte, això ja és això va d'una altra cosa, no? Doncs d'això vam passar al bloc independentista, al bloc no independentista. Els que hi són, els que no hi són. Els que tenen la raó, els que no la tenen. Els traïdors i els que no són els traïdors. Aquest reduccionisme crec que no es porta enlloc, de veritat, perquè la societat és molt més complexa.
El programa es diu Tot anirà bé. Aquest programa es diu Tot anirà
sense
bé.
Sense cap mena de dubte, Tot anirà bé.
Està convençuda?
Sí, perquè jo sóc una persona optimista i perquè crec que al final sempre hi ha gent que hem de disposada a sobreposar-se a les situacions complicades. I aquest país sempre ho ha demostrat. El que passa que, bueno, hi ha vegades que les coses són molt complexes, però no tinc cap motiu per pensar que no ens en sortirem.
És que no pot ser d'una altra manera.
Exacte.
És que no pot ser d'una altra manera. Marta Pascal, ha estat un veritable plaer tenir-la aquí amb nosaltres al programa. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies a tots.
Estem a un minut de 4:45. Fem una petita pausa i de seguida rebrem aquella dona que és un somriure pràcticament amb cames, no? L'Andrea Vilallonga estarà amb nosaltres amb aquell missatge positiu, que fins i tot està inclòs en el nom de la seva secció, Positivando, que és Gerundio. De seguida, aquí el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Hey,
hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
El matí és opinió. El matí és informació. El matí és entreteniment. I ho tens tot, cada dia, de 8 a 2:45 a Ràdio Estel. El matí a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo.
no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Estem a 20 minuts de les 5 en punt de la tarda. Saps què? Vaig provar Andrea Villallonga. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Vaig provar allò que em vas dir. Sí, l'Andrea Villallonga em va dir que havia de superar un cert mal rotllo, no seria la paraula, no?
Un trauma, un trauma.
Una certa tensió que hi havia amb un senyor al gimnàs que coincidia cada dia.
Exacte.
No? I que no em deia mai ni bon dia. I em va suggerir que el... em va suggerir que jo em presentés allà, no?, despullat, perquè el gimnàs acostuma... El gimnàs no, el vestidor...
Ah, vale, acostumes... t'especifica, perquè...
Home, no sé... surts de la dutxa, com vols que surti de la dutxa? Despullat però mascareta, això sí.
Això està bé.
Que és molt sexy. Deixa'm dir-te que jo estic molt sexy despullat i amb mascareta. I que digués, hola, saps? Ho vaig provar, em va mirar raro.
Et va mirar raro,
va mirar raro, no ho he aconseguit.
És que saps el que passa? Que jo la característica aquesta que anaves despullat no la tenia en compte.
Clar, però allà va despullat tothom.
Clar, clar, jo no, això no ho vaig tenir en compte.
Clar, probablement és una mica, hauria de ser una mica més discret, no?
Potser en, aquest, en aquesta situació es poden tenir malentesos que potser no t'interessin.
Clar, veus, això no ho havia pensat. És cert que em va mirar raro, l'home, eh? És cert que em va mirar raro. En fi, avui l'Andrea Villallonga, en aquesta secció, el Positivando que es Gerundio, ens vol parlar d'una cosa que ens interessa molt a tots. Els principis de la felicitat, no?
Sí, exacte. Bàsicament per entendre que hi ha coses que es poden canviar i coses que no es poden canviar, i llavors m'agrada molt això dels principis o una mica de desmitificando la felicitat, que crec que...
Això és molt interessant.
És molt interessant. De fet, haig de dir que no és idea meva, com sempre. Això és un llibre que us recomano, de la Margarita Álvarez. No sé si les,
no
la coneixes.
Conec,
bueno, escolta, pues, te recomano que un dia la
entrevistes
per
discutir.
Té un llibre que es diu Desconstruyendo la felicidad.
Ah, molt bé.
I llavors ella parla d'aquests principis de la felicitat que hem de tenir en compte per intentar millorar, pues, el nostre dia a dia, que és el que intentem fer en aquesta secció, cada setmana donant consells, ja ho saps.
Clar,
llavors,
clar.
És el meu marit, que em fa fotos.
No, deixa'm que ho expliqui, perquè de sobte hi ha hagut un senyor que s'ha posat a fer fotos pel vidre, i dic, no ho sé.
És mi fan.
Dic, potser és el del gimnàs.
Escolta, si, el teu, si la teva
que jo,
parella...
Que jo com vestit no el conec,
ah,
dic, potser és el... No ho sé, no? Que ha vingut aquí a fer-li fotos a l'Andrea. No ho sé, no ho sé.
O que ha vingut ja a continuar. Escolta, has de dir una... Mira, i la Marta Pascal també. Què
passa? També ens està fent fotos. Però què passa avui? Estem fent... Clar, és que vostès no sé si han passat alguna vegada pel davant de les instal·lacions de Ràdio Estel, que són magnífiques, perquè estan en ple carrer.
És
amb la qual cosa, si vostès passen per aquí, estem just a la cantonada al carrer Puiggarí, que no sabia que es deia així, però és que ho veig des d'aquí, amb el carrer Comtes de Balloc. Amb la qual cosa, si es passen, ens poden veure.
Exacte.
Estem entre vidres.
I nosaltres també els veiem, o sigui, maravillós.
Felicitat pura, no?
Exacte.
Molt
no,
bé.
El que et deia és que si la teva parella no és, no és el teu fan, anem malament.
Estic d'acord.
Això és impressionant. Seria un principi de la felicitat.
Veus?
No?
Exacte.
Comencem bé. Pues mira, el primer principi de la felicitat és que la felicitat o la positivitat implica una interacció bastant interessant entre la ment, el cos i l'entorn. Perquè moltes vegades parlem de la felicitat com una cosa que hem de pensar, saps? O sigui, pensa en positiu o tot això que diem, però sí que és veritat que el pensament genera aquesta emoció que crea acció. Però hem d'estar alerta no només en tenir un pensament positiu o un pensament enfocat a la positivitat, sinó també al cos. Que és el que deies tu la setmana passada, no? De tractar bé el nostre cos, de fer esport o de menjar bé, o sigui, aquest equilibri és molt important. Però més enllà de la part de salut, és el aconseguir que el nostre cos ens agradi o almenys que ens sentim còmodes i identificats amb aquest cos.
Que estiguem a gust, no?
Exacte.
Jo crec que en el mateix moment en el que un comença a fer alguna cosa...
Sí.
Ja se sent millor.
Sí. Bueno, o, jo crec que hi ha persones que no fan res, com jo.
Tu estàs estupenda.
Sí.
Però és que tu estàs estupenda.
Vaya,
el teu és bé de fàbrica.
Bueno, sí, bueno, tinc la sort, és veritat. No es pot negar que tinc sort que... No sé, vale, estic estupenda, punto.
Estupenda.
Per què vamos a negar-lo? Ja està.
L'altre dia, no em deies l'altre dia que s'ha d'acceptar els compliments?
Gràcies.
Això és un compliment?
Moltíssimes gràcies.
Faltaria més.
Sin justificaciones.
Vinga.
Exacte, llavors, aquesta sensació de comoditat en nosaltres mateixos crea un impacte positiu no només en la meva ment, sinó també en l'impacte amb els altres. I és molt important. Tu hi ha gent que veus que potser no t'agraden físicament, però els sents que estan còmodos. I atenció, comoditat no és xuleria, eh?
No, és comoditat.
És comoditat, exacte.
Sí, clar, clar.
I després, la tercera part d'aquest principi és verificar o entendre qui són les persones del nostre entorn que són les que van a potenciar la positivitat en la meva vida.
Ah, això està molt bé.
Sí.
Saps, això jo sempre posava un exemple de quan surts a presentar una gala, val? I tens tot un auditori davant, i lògicament tu surts amb l'atenció que no saps què ha de passar. Si busques entre el públic aquella persona que et somriu, és sempre un punt de referència que va molt bé.
M'encanta aquest exemple.
És una mica, no?
És totalment això. És totalment això, però tenir-ho clar, perquè a vegades no ens parem a pensar qui m'aporta, qui no m'aporta dins la meva família, amics, etc. Però és molt important saber... quedarà una mica lleig, això, però qui me sirve para qué?
Clar.
Una miqueta, però bueno, al final és el que. Llavors, a mi m'agrada molt parlar d'equipo positivo, no? Llavors, jo tinc un equip que són amigues, que són la meva tribu positiva, i jo sé que amb elles tindré sempre aquest retorn que poden ajudar, però pot ser una persona de la família, pot ser el que sigui. Llavors, és molt important tenir-ho identificat. Això és l'exercici de la setmana.
Clar, no, està molt bé.
Tu hi tens identificat, o no?
Jo tinc molt identificat el meu entorn positiu. O sigui.
Exacte. Sí, sí. Los fans, és.
Els meus amics. Bueno, i amigues.
Sí, però no tots són positius.
Estic d'acord.
Hi ha persones que són del nostre entorn que saps que no pots parlar d'algunes coses o que no et donen aquell retorn que tu esperes. I llavors formen part de, potser, los reflexivos.
Yeah.
O els intel·ligents, però no els positius.
Ja. Yeah. Ara m'estàs fent pensar.
Clar, és que,
està guai.
És que no és perquè siguin família o amics o que ens estimen, que siguin un estímul positiu.
Sí, gent que et dona bon rotllo. Que diguis el que li diguis, sempre et donen bon rotllo.
Exacte, o que sempre et donaran aquest empuje, diguem, cap a la motivació.
Ja.
Vale, hi ha gent que els hi parles i et donen la part pessimista, que és molt necessària.
Ah.
Jo, per exemple, mira, ja parlem del meu home. El meu home, per exemple, no és l'impacte superpositiu, en el sentit que jo, quan li explico una cosa, em veu sempre la part negativa.
Ja.
Que és interessant.
Tant. I tant, és que també existeix.
I és necessari.
És que existeix.
Exacte. Però llavors s'ha de saber. El segon principi de la felicitat és la impermanència, que això és, ja ho saps, que és una cosa... Bueno, és un hito budista, que dèiem sempre, que diu que todo fluye, todo cambia, lo único que se mantiene es el cambio.
Ja. Yeah.
I és molt interessant, difícil, però és molt xulo, perquè llavors tens aquella sensació que res dura per sempre, però ni lo bo ni lo dolent.
Ja, yeah. És veritat. O sigui, jo sempre dic que aquesta societat confon l'avui amb el sempre.
Sí.
I això és terrible, perquè ni efectivament quan les coses et van bé, això durarà probablement tota la vida, però tampoc quan les coses van malament, perquè quan les coses van bé, com som així de tant anar pessimista, ja sabem que tenim aquella por, ai, que s'acabarà. Però en canvi, quan les coses van malament, és com si mai hagués d'arribar la sortida, no?
Estic completament d'acord. Ens quedem allà, bueno, perquè ja ho hem dit mil vegades en aquest programa, ja, bueno, mil vegades, no, dos.
Dos, no ens ha donat temps a mil, portem 17 programes, tres amb tu, vull dir...
Però és que nosaltres, la ment sempre va cap a lo negatiu.
És veritat, és veritat. Som negatius, sí.
Exacte. Però, bueno, hem de pensar, per exemple, que les estacions climàtiques, per exemple, o sigui, les estacions passen. Comença el dia amb sol i acaba amb núvol. Res és concret i res és segur.
És veritat.
I ja ho hem vist amb la pandèmia, vull dir que és una cosa important. Llavors, ho sabem, però d'una manera inevitable tenim ese... Com es diu en català?
El què?
L'apego.
L'apego. Quina seria la paraula?
No ho sé.
Ah, espera. Ah. Ara t'ho dic.
No ho sé. Ah, vale. Bueno. Llavors, és molt important pensar de no tenir por als canvis. Molt, molt, molt important, perquè els canvis són absolutament inevitables. I pensar, justament, quins són els canvis que jo puc fer ara en la meva vida...
L'afecció.
Vale. Però és que l'afecció és diferent.
Ja. Yeah.
L'apego té molt a veure amb l'enganxar-se en allò que no volem que canviï. Bueno,
deixa'm que hi pensi.
Sí.
A veure si m'arriba.
Em sap greu, perquè no he traduït
això. No, així aprenem.
Ja comencen a saber.
Està
que
bé,
el meu català
no,
és
no,
un...
No, i el de tots, és a dir, sempre és millorable tot, no?
Total.
Vull dir, veus?
Pues mira, hi ha un exemple que l'altra vegada vaig llegir i amb això del volcà de Canàries, etc. I vaig fer una entrevista a una família que justament parlava d'això, de l'apego i el desapegar-se de les coses materials, sobretot, que tenim. Deien que s'havien comprat la casa feia 10 anys, i feia 10 anys tot el que guanyaven ho invertien a reparar, fer, etc. Llavors, cada vegada que els nens deien, ah, podem anar aquí o fem això, deien que no, perquè els calés anaven enfocats només a la reconstrucció.
A la casa, sí, sí.
Clar, ara se'ls ha calmat. Clar, i ara de cop, reflexionant, aquests 10 anys que hem estat invertint això, podíem haver aprofitat per fer, segurament, altres coses, altres experiències, altres vivències.
Però això sempre és molt perillós,
és molt perillós. Jo crec que s'ha de tenir un equilibri. Per això dic que ha de ser 100% una cosa o podem intentar veure quin percentatge estem posant en les coses materials que necessitem per viure, perquè un pis, etc. Però també quines altres coses podem permetre'ns perquè...
Perquè hem de viure.
I perquè no sabem quan durarà.
Clar. Clar, clar, clar. El problema, efectivament, és anar, com sempre, als extrems.
Als extrems, sí, no. Evidentment. Estic mirant l'hora perquè no,
no
sé mai si vaig bé.
Vas bé, encara tenim una estoneta.
Vale. Però sí que és veritat que a vegades ens, ens forcem, no, a, no, no, a uns objectius que a vegades ens fan oblidar una miqueta el disfrute del camí. Estàs amb l'apego, encara estàs buscant, eh?
És que tinc la sensació que algú motivarà ara.
Ah.
És una...
És una... allò que tens
una sensació.
Allà.
He vist algú escrivint,
vale.
Saps? No ho sé, digues, digues.
I després la tercera, que és important i que té a veure amb aquesta impermanència, és el no donar per fet les coses.
Ah.
I això passa molt. Perquè el ser humà, saps tu, que és un animal de costumbres, que
sí,
diu. I llavors,
sí,
en dos minuts que hem fet... O sigui, ara ja és el segon programa, ja el tercer o el quart ja daremos por hecho muchas cosas.
Absolutament.
En les nostres relacions i en la nostra manera de comunicar.
Sí, sí, clar.
Però justament això és un gran perill.
Per què?
Perquè després, si no anem amb cuidado, entraríem en una monotonia.
Mira, aferrament,
aferrament
o tirada.
Aferrament m'agrada.
Gràcies, Dani.
Dani, gràcies.
El Dani és el senyor jefe de les xarxes d'aquí. Perdó, el senyor cap de les xarxes de la casa, que m'ho ha xivat des de vés a saber on està aquest home. Digues, digues.
No, doncs pues aquest aferrament que em dirà. Jo ja l'hauré castellanitzat. Aferramienta.
No, 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 aferramienta no. L'aferramienta és una altra cosa. Vull dir, aferrament, oi? O tirada.
Exacte.
Quan un té tirada alguna cosa.
Exacte, tirada.
En realitat, la paraula correcta seria tirada.
Ah, interessant.
Sí, 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 sí.
Hem après una cosa nova. Sí. Llavors, l'entrada en la monotonia és quan les coses comences a fer-les sense il·lusió i com una cosa habitual. Hi ha una gran diferència entre rutina i monotonia.
Estic d'acord.
La rutina és allò que necessitem per tenir una estabilitat emocional, laboral, etc. en la nostra vida. La monotonia és quan allò que fas rutinàriament ho fas sense ganes.
Sí, sí, és avorrit.
Exacte. No, ni avorrit.
Bon, ni avorrit, tens raó. Sí, sí, sí. No, monòton.
Sí,
monòton, exacte. És que la paraula defineix en si. Sí, sí, clar.
Això passa molt a les parelles, per exemple, no? Després d'un temps, quan ja ha passat aquell primer moment, pues entres en aquesta monotonia. Aquí sempre dic que cuidado, perquè és un gas com silenciós que acaba de matar tota la il·lusió i totes les coses. Llavors hem d'estar molt alertes a quan entra aquesta monotonia en la nostra feina, en la nostra vida, en el nostre dia a dia, per canviar-lo una miqueta, per donar-li una miqueta de xispa.
És veritat.
Cada dia vaig pel mateix camí? Ostres, no, doncs ja m'avorreixo. Ja no estic mirant què tal les coses, les fatxades, les persones. Ja no m'estic fixant en els petits detalls que em fan il·lusió cada dia, canvio de camí.
Clar.
I és una manera... Sembla una tonteria, però funciona.
No, no és una tonteria. Jo incorporaria somriure. Si vas per la vida somrient, la monotonia es trenca. Perquè vas parlant amunt, vas parlant amunt.
Sí,
diu, com un dia vinguis a fer un tomb amb mi pel meu barri, no t'ho creuràs.
Bueno, és que entre tu i jo...
No, t'ho juro, no t'ho creuràs. Jo parlo amb tothom.
Jo també.
I m'agrada. No?
I a més jo li faig compliments a tothom. I no, no, si l'altre dia... A més m'agrada fer moltes bromes. L'altre dia, per exemple, estava amb l'AVE i estava abraçant, ja sé que no es pot, però és una persona de confiança, perquè acabava de veure-la, i venia un senyor darrere que estava esperant. Li dic, vostè també quer un abrazo, ¿verdad?
No, m'ho puc creure.
T'ho juro, t'ho juro.
Escolta'm, vine a mi al gimnàs. Ah, no, que és el vestidor. No, entens el que et vull dir? No sé.
Si és per la a veure, si és per una qüestió d'ajudar-te...
Però mira que aquest senyor, amb tovallola o sense tovallola, que el veig jo, no ho sé què dir. En fi, és igual. Tu, pobre home, si sabés les coses que dic, va.
Bueno, va, un parell de coses més.
Digues,
llavors,
digues.
Atenció, no donem per fet les coses, res, absolutament res, ni el senyor amb tovallola, no se sap mai.
No se sap
i,
mai.
I per acabar avui...
Bueno, sí, perdó, sí, se
què?
Sap, sí, se sap.
Sí, se sap, no?
Sí, sí.
I per acabar avui, l'últim principi de la felicitat, és que la felicitat no significa l'alegria constant, sinó que s'ha d'acceptar totes les emocions.
Mm-hmm.
Des de tristor, por, angoixa, alegria, qualsevol cosa, nostàlgia, absolutament tot, totes les emocions, absolutament totes són legítimes i necessàries perquè la felicitat estigui aquí.
L'altre dia vam entrevistar amb el Josep Martí Blanc,
sí,
a un senyor que ha escrit un llibre de títol...
intenso.
Muy intenso.
Que no ens en recordem ara.
Sí que me'n recordo, però fa cosa dir-ho, perquè jo no ho vaig dir ni una sola vegada.
Ah, sí? Ah.
Ara, facin un pip, allò, hasta los cojones, de pensamiento positivo.
Ah, que bo, m'encanta.
Sí, i aleshores ell el que deia era, efectivament, que el problema a vegades del pensament positiu, era interessant, eh?
Super.
Però un psicòleg, deia que el problema del pensament positiu és que molta gent el veu gairebé com una obligació i això el fa tapar altre tipus de sensacions. Per això m'ha agradat tant el que deies ara mateix, no? Diu, no, si tu estàs trist, estàs trist.
Clar.
I has de viure la tristesa, perquè només viure la tristesa acabes amb la tristesa.
És que jo crec que hi ha un error molt, molt gran d'això de la positivitat. Per això a mi m'agrada molt Positivando, que és gerundio, perquè acceptem aquí totes les emocions i justament és que no es tracta de ser, el que vaig dir el primer dia, un unicorn drogat que va feliç pel món, que fantàstic, eh? A mi m'agrada molt això, perquè és la realitat. La realitat és com superes o com gestiones, perdona, totes les emocions. Perquè estar content tot el rato cansa molt.
No, i a més és bastant insuportable.
És que és veritat, no es pot.
Algú que està content sempre, no?
Bueno, sí, al final dius, bueno, no, també vas al lavabo o alguna cosa. Vull dir, no sé, tots tenim mal dies, és que és mentida. A veure, hi ha alguns que tenim més tendència que d'altres a estar més content per tot, vale? Que ens alegrem per tot. Però això no significa que no tinguis un moment trist.
Però deixa'm dir-te, jo, per exemple, tinc molta curiositat d'imaginar-me com deus ser tu enfadada.
Bueno, aquí està el meu home, que ja t'ho puc explicar. La veritat és que l'altre dia li deia, jo di muchos consejos y aplico pocos, em va dir exactament.
Això passa molt, no?
Sí, i tant. O sigui, jo sé la fórmula, però al final el dia a dia fa que el dia a dia sigui difícil, complicat, i llavors hi ha moments d'angoixa, moments on t'enfades molt. El que tinc jo, i això és el que m'aporta la pràctica de la positivitat, és que em dura poc.
Ja, això és molt interessant.
Exacte. Llavors no és negar, sinó aconseguir que no sigui tot el dia o mesos.
En aquest cas, el que s'ha de recuperar és, d'alguna manera, com són els nens, no? És a dir, que un nen s'enfada molt, i s'enfada molt de veritat, però als 5 minuts ja està amb una altra cosa.
És exactament això.
No?
Perquè els nens practiquen el ara i ara. O sigui, l'hora...
Ara i aquí.
Estic fatal.
No, estupendo.
Ara i aquí. Immediatament. Llavors, quan se m'ha passat, i jo sóc molt així, tinc aquesta... Bueno, és un altre cop una qüestió d'herència, suposo, de la facilitat que se'm passen les coses.
Per tant, anem a fer una petita recapitulació de les coses que hem de tenir en compte. Molt important.
Sí.
Hem de canviar el pensament.
Sí, però també el cos.
Sí.
Però no canviar el cos a estar buenorro, sinó en acceptar aquest cos que tenim, perquè és l'únic que tenim, i us diré una cosa, és l'únic nostre que tenim de veritat.
És veritat.
L'únic.
És cert.
I després mirar el nostre entorn per tenir una miqueta de qualificació de quines són les persones que em serveixen, entre cometes, per quines accions de la meva vida.
Ja. No, és una utilització en positiu d'aquestes persones.
Exacte, totalment.
No? Està molt bé.
Sí, diríem que és contradictori la utilització en positiu, però no és així. Després, el segon és la impermanència, que tot canvia, que res és per sempre, ni lo bo ni lo dolent. Llavors ens hem de treballar una miqueta aquesta adaptabilitat, aquesta flexibilitat. Mira, l'altre dia parlava una persona latinoamericana que em deia que nosaltres ens tornem bojos per qualsevol cosa que canvia i que ja estan molt acostumats a crisis tras crisis. Vull dir que per ells el canvi forma part del seu dia a dia d'una manera natural.
Bueno, jo crec que nosaltres ara, com a societat, diguem que ens hem habituat també a coses que canvien, no? Si l'altre dia sentia, a no sé qui que deia, 15 anys portem, no? De història rere història, i és cert, no?
Sí.
Hem afegit tot tipus de crisis, les hem sumat, les hem ficat dins la coctelera i el resultat és que hem sortit tots més o menys, diguem més o menys, però força bé, no?
Força bé, bueno, hem sortit fantàstics, menys els drames, hem sortit fantàstics. El que sí que és important és que t'has fixat que ara la tendència és intentar tornar al que havia abans?
És normal, no?
Clar, perquè per això dic alerta. Alerta! Tot això que hem après durant la pandèmia no ho perdem.
Yeah.
Aquesta sensació de comunitat, aquesta sensació d'ajuda, aquesta sensació de somriure, d'estem vius, no ho perdem ara.
El problema amb aquestes coses és quan torna la normalitat i tornem, efectivament, a fer allò que volíem fer, el més probable és que, efectivament, ens oblidem una mica, tot i que, efectivament, el nostre inconscient...
Uh-huh.
És curiós com l'inconscient, ara, en el meu cas concret, queden algunes escenes del confinament que les recordo amb un carinyo.
Uh-huh.
Brutals, eh?
Sí,
brutals.
Sí.
I clar que no voldríem tornar allà. Però sempre hi haurà un puntet d'enyorança d'algunes coses, no?
Bueno, clar, perquè va ser un moment dolent en el que et dic, que tota la sensació aquesta de comunitat, aquesta reunificació, a vegades de les famílies, que no teníem temps, per exemple, nosaltres no teníem temps de veure'ns, i de cop estàvem els quatre junts a casa, i això és meravellós, o sigui, dins d'un context una mica dramàtic, però era una sensació molt bona.
Estic molt preocupat, Andrea.
Per què?
Fa molta estona que ningú no et fa fotos.
És veritat, què està passant?
No ho sé, sisplau, unes fotos,
jo que em sento supercòmode amb el meu cos.
Ja t'hi dic, no, estàs estupenda, ja ho hem dit. Escolta, mira, tot el control s'ha posat a fer-li fotos a l'Andrea Vilallonga en aquests moments.
Gràcies.
Andrea, moltes gràcies,
a
de veritat.
A vosaltres, un plaer.
La setmana vinent anem més. Moltes gràcies, eh? Adéu, bona tarda. Adéu. Només un minut i arribarem a les 5 en punt de la tarda. Unidó, quina tarda portem. I d'unidó, el que tenim per endavant. Vostès saben que aquests dies hem conegut aquest tema dels papers de Pandora, que ens ha deixat a tots al·lucinats, no?, de veure la quantitat de gent que, en lloc de tributar, com en principi fem tots, doncs agafa i s'emporta els diners allà on sigui. Han aparegut tot un seguit de noms importants al damunt la taula, més de 600 espanyols, entre els quals destaca efectivament Pep Guardiola, destaca Julio Iglesias, en fi, tota una sèrie de gent, doncs, que en lloc de tributar a Espanya, doncs tributava a altres països. Avui en parlarem d'aquesta qüestió de seguida amb l'Enrique de Madrid Dávila. Amb ell hem aconseguit que estigui amb nosaltres una persona que és una autèntica referència. Estic parlant d'Hervé Falciani. Avui ens acompanyarà d'aquí a pocs minuts al Tot anirà bé de Ràdio Estel. I, a més, sumarem també a Juan Miguel del Cid, que és catedràtic d'Economia Financera de la Universitat de Granada, expert justament en el tema de blanqueig de capitals. I després, les nostres tietes. Avui parlarem de ser model amb més de 70. D'acord? Tot això de seguida. Ara tornem, que són les 5.